Espai de ficció dramàtica, música i literatura, creat per Salvar Tesero i Ruth Vilar.
Primavera de flores y de sangre. Mas yo quiero mirarte, primavera, verde y florida solo, toda verde como si el mundo, si la tierra toda despertase un jardín, un inicial vergel de altas espigas llenas y frutales. Las manos ya no están cansadas, ni los rostros fatigados del sol y las labores dobladas de los siglos. Todo es amor recién nacido y puro. Canta la juventud por las aradas y en la penumbra quieta de las hojas, pájaros sin acecho y sin temores, se ama en paz y duermen los amantes. Pero desde las sombras todavía asaltan a la luz los asesinos.
Primavera de Rafael Alberti. Hem escoltat un fragment de Primavera de les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.
oferta especial de Harold Pinter. Secretària en una taula de despatx en una oficina.
Doncs era als lavabos dels grans magatzems Swan and Edgars descansant una mica, asseguda sense molestar ningú, quan de cop i volta se'n va apropar i se'n va seure al costat aquella dona gran. Tu ets de la plantilla de la BBC, oi que sí? Tinc precisament el que necessites, va dir mentre em deixava a la mà una targeta. Saps què hi havia escrit? Homes de rebaixes. Què dimonis vol dir? Vaig preguntar. Homes, va dir ella, de tota mena, forma i mesura per vendre. Què dimonis ha de voler dir això? Vaig preguntar. Era un congrés internacional, va dir, que s'havia convocat per a l'entreteniment i la satisfacció de les senyores de la funció pública. Pots escoltar alguns dels nois que hem fet que parlin a través d'un micròfon i que cantin cançons populars que no has escoltat mai. El te el paga la casa i cada dia tenim els millors pastissets. Per al cabaret de l'hora del te, els nois fan una dansa exòtica importada de Buenos Aires i no porten res més al cos que un parell de genolleres de críquet. Cadascun d'ells està provat i demostrat de la millor qualitat i a bon preu. Si te n'agrada qualsevol per les seves pròpies característiques, el pots comprar. Però per tu no cal que paguis el preu de venda al públic. Com que treballes per la BBC, estaríem encantats de fer-te un preu reduït. Si no n'estàs contenta, el pots tornar en els propers 7 dies i et tornem els diners. Tot això està molt bé, vaig contestar. Però, de fet, tot just torno de vacances, començo demà i estic ben servida. I la vaig deixar allà mateix. Homes de rebaixes! Quina idea tan fora de lloc! Mai no he sentit res tan escandalós. I tu que ho has sentit? Mira, aquí tinc la targeta. Creus que és una presa de pèl? O que va de debò?
Did you hear that baby don't care for shows? Baby don't care for clothes. Baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. Baby don't care for all those high-tone places. Baby don't care for rings or other expensive things. She's as sensible as can be. Baby don't care. Just cares for me. My baby don't care to own a 9 or 10 carat stone. Baby just cares for me. Baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her choices. My baby's not much for sports, like running round without shorts. I must say I'm glad that she's made such a fine selection. My baby just cares for me.
Hem escoltat una versió del My Baby Just Cares For Me, original de Walter Donaldson, en versió de Frank Sinatra, l'inconfusible Frank Sinatra. Avui, al programa Veus, ens acompanya La Veu.
Amb una mentida es pot anar molt lluny, però sense esperança de tornar. Proverbi jueu.
Poemas de Juan Gelman, interpretados por él mismo.
Lamento por el pájaro, de Chester Carmichael. Todas las niñas cantan en Melody Spring. Todos los niños bailan en Melody Spring. Y las ancianas tejen, los ancianos fuman sus pipas de espuma de mar en Melody Spring, menos Chester Carmichael, muerto en el otoño de 1962. Previamente se había deshojado como un árbol. Plumas, vientos, pedazos de memoria que le fueron cayendo. Lo último fue una mujer, o lo que quedaba de una mujer, semirroída, masticada, seca y aún fosforescente, que iluminó a Chester Carmichael noches y noches, y no se apagó todavía, y brilla donde empieza el camino del sur. Él estaba oscuro. No tanto por eso de la tierra y la muerte. El tiempo le trabajó la cara como un angelito y ahora está desnudo de alternativas, decadencias, furias, entre suaves raíces y demás compañeros de estación. Se acabó Chester Carmichael. Se fue con un nardo en la mano, acompañado por 100,000 monos que cantaban, bailaban, como las niñas y los niños de Melody Spring. No hubo sollozos, gritos, flores sobre su corazón. Solo un pájaro bello que lo miraba fijo y ahora vigila su cabeza. Ah, pajarito, cada tanto se inclina sobre Chester Carmichael y oye lo que está devolviendo, tranquilo como el sol.
Leer es vivir varias aventuras, la de afuera, la de los mundos que la palabra de otro nos acerca, la de adentro, porque esa palabra muchas veces nos descubre mundos interiores que ignorábamos tener y que por eso no teníamos. Ese dentro-fuera es un fulgor que aviva nuestra imaginación y agranda nuestra visión. Nos enriquece, nos da tierra segura para que el espíritu camine.
Lamento por el llanto de Sim Simmons. Una mañana de otoño, Sim Simmons se levantó sin ojos, como caídos en favor de la estación. Pero no importa, dijo, y se alisaba la memoria. No importa, realmente no importa, decía Sim Simmons, poniéndose árboles vacíos en las cuencas, a los que alimentó con estampidos, gritos, olvidos, silenciosas partes. Nocturnos insectos, portadores de muerte, rondaban por los árboles. No importa, decía Sim, desplegando sus tiernas alas y volando todo alrededor del cielo. Si fuese una nube, decía, si fuese un halcón o catástrofe, lo que me come el corazón, decía. Te apagaste, paloma, decía Sim Simmons, sin llorar. No tengo ojos para llorar, decía. Sin embargo, debiera, decía, recordando que todo vegetal, agua, llanto, lluvia o río necesita para abrigar un tierno nido. Así que Simmons se puso a llorar. Los árboles se le volaron y otra vez tuvo ojos para mirar o ver o sufrir y llorar sin dar comida a nadie. Me lo merezco, decía Simmons tarde. Me lo merezco mucho, decía con los ojos ya secos, duros, brillantes como sol bajo la tierra de Alabama. Dos ríos nacieron donde lo enterraron, uno hacia el norte, otro hacia el sur, para memoria, para olvido, y todo el mundo tuvo agua. Pero Simmons no. Miraba desde abajo, ya merecido, o muerto, o triste, sin árboles, sin árboles.
Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you.
Sí,
I lost
Olé.
You. I lost you to the summer wind.
¿Tú qué crees? Era argentí, aquest. Aquí hi ha moments que se'm fa un punt de màgica. Em recordava el Joan. Hola, sóc en Juan Gelman i us llegiré uns poemes.
Still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never. The summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind.
De nou Frank Sinatra interpretant en aquesta ocasió Summer Wind.
Who will believe my verse in time to come if it were filled with your most high deserts? Though yet heaven knows it is but as a tomb which hides your life and shows not half your parts.
Feus.
If I could write the beauty of your...
És el teu problema, de Harold Pinter. Dos homes en un parc. L'un llegeix sobre la gespa. L'altre dona cops de críquet amb el paraigua.
Ei, mira aquell paio. Què porta a l'esquena? Porta un cartell d'anuncis a l'esquena.
I què?
Se l'ha de treure, li agafarà mal de cap.
Bestieses!
Què vols dir?
No li agafarà mal de cap.
Jo crec que sí.
El coll. Li afecta el coll. Li agafarà mal de coll.
El cruiximent va cap amunt.
Que has portat mai un cartell d'anuncis?
Mai.
Doncs com saps cap a on va el cruiximent? Va cap avall. El cruiximent va cap avall. Comença pel coll i va cap avall. Agafarà mal de coll i mal d'esquena.
Li agafarà mal de cap a la fi.
No n'hi ha de fi.
És on hi ha el cervell.
És on hi ha què?
El cervell.
No hi té res a veure, el cervell.
Ah, no?
No anirà enlloc de prop del cervell.
Aquí és on t'equivoques.
No m'equivoco, tinc raó. Resulta que parles amb un que sap de què parla. El cervell no hi té res a veure. Si tens un cruiximent, va cap avall. No és com la calor.
Què vols dir?
Si tens un cruiximent, va cap avall. La calor va cap amunt.
Tu vols dir el so.
Jo, què?
El so va cap amunt.
El so va cap on li dóna la gana. Tot depèn d'on ets. És qüestió de física. És una cosa que ignores completament. Però intenta portar un cartell d'anuncis i ja ho veuràs, ja. Primer el coll, després les espatlles, després l'esquena, després cueja cap a les natges. Allà és on cueja. Les natges, a la dreta o a l'esquerra, depèn d'on carreguis el pes. Després, de dret, cames avall. Li salta els peus i ell cau a l'acte.
Encara no ha caigut.
Ja caurà. Espera't. Un mal de cap. Com li pot agafar un mal de cap? Si no hi té res al cap. Jo sí que tinc mal de cap. És que no saps escoltar el que et diu un altre. Aquest és el teu problema.
Ja ho sé jo, quin és el meu problema.
No saps quin és el teu problema. Aquest és el teu problema.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
Paco Ibáñez interpretant el poema El lobito bueno de José Agustín Goytisolo.
Ull de bou, de Miquel Martí i Pol. I també és cert que hi ha dies estèrils, entercs o flonjos, tant se val, però insípids, de tan buits. Dies que es claven els genolls i un s'adona que de sobte ha envellit molt i es pregunta si no val més abandonar tota esperança. Sí, també és cert. I és cert que hi ha fantasmes i que si un llença un crit, desapareixen. Quanta estona portem gravada? 25 minuts? 28? Sí, però he pronunciat malament una paraula, que era molt important.
Una lletra d'una paraula.
He afegit una lletra de més. Havia de dir enterks i he dit enterns. I clar, no s'entenia bé.
Llavors el programa hagués quedat epilèptic.
Sí, hagués quedat epilèptic.
Vet aquí, de Harold Pinter.
Sempre poso a escalfar l'aigua per al te cap a la mateixa hora.
Sí.
I després ve ella.
Sí.
Només els dijous.
Sí.
Abans el posava els dimecres, que és quan venia. Després va venir els dijous.
Ja.
Després de traslladar-se. Quan vivia a la cantonada, sempre venia els dimecres, però quan es va traslladar, baixava la carnisseria els dijous. No tenia cap carnisser a la vora.
No.
Vaja, que va decidir continuar amb el seu carnisser. Bé, vaig pensar, si no troba carnisser, és el millor que pot fer.
Sí.
O sigui que va començar a venir els dijous. Jo no sabia que venia els dijous, fins que un dia me la vaig trobar al carnisser.
Ja.
No era el meu dia d'anar al carnisser. No hi vaig els dijous al carnisser.
No, ja ho sé.
Hi vaig els divendres.
Sí.
És on em trobo amb vostè.
Sí.
Vostè sempre hi va els divendres.
Ja.
Però hi vaig anar a buscar una mica de carn i va resultar que era dijous. No hi vaig anar el divendres com de costum. Hi vaig passar el dia abans.
Sí.
És quan vaig descobrir que ella no tenia cap carnisser a la vora. Per això va decidir baixar aquí, el seu carnisser, un dia a la setmana.
Sí.
Venia el dijous i així comprava carn per al cap de setmana. Li durava fins al dilluns. I de dilluns a dijous menjaven peix. Sempre pot comprar carn en conserva, si volen variar.
Ja.
O sigui que li vaig dir que vingués a casa després de passar per la carnisseria i jo posava escalfar l'aigua per al te. I així ho va fer.
Sí.
Va ser curiós, perquè ella sempre venia els dimecres. Però mira, era un canvi.
Ja no ve, oi?
Sí que ve. no ve tant, però ve.
Em pensava que ja no venia.
Sí que ve. Només que no ve tant. Vet aquí.
You're driving me crazy. What did I do? Whatever did I do? My tears for you, they make everything hazy. Cloud in the sky that used to be blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you, you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you, you are driving me crazy. What did I do? Did I do to you? Who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you, baby, you, you're driving me crazy. What did I do? Tell me, what did I do? Please, what did I do?
Hem escoltat You're Driving Me Crazy, interpretat per Frank Sinatra.
Paul Auster, Experiments amb la veritat. Poc després de tornar a Nova York, el juliol del 1974, em vaig trobar amb un amic que em va contar la història següent. Se situa a Iugoslàvia, durant el que devien haver estat els darrers mesos de la Segona Guerra Mundial. L'oncle de S era membre d'una guerrilla sèrbia que lluitava contra l'ocupació nazi. Un matí, quan ell i els seus camarades es van despertar, es trobaren assetjats per tropes alemanyes. S'havien refugiat en una masia en algun indret del camp. A terra s'estenia una capa de neu de 2 pams de gruix i no hi havia escapatòria possible. Com que no sabien què més podien fer, aquells homes van decidir jugar-s'ho tot a la sort. El seu pla era sortir ràpidament de la masia un per un, llançar-se corrents a través de la neu i intentar salvar-se. Segons els resultats del sorteig, l'oncle de S havia de sortir el tercer. Va mirar per la finestra com el primer home es posava a córrer cap al camp cobert de neu. A l'altre costat del bosc va retronar una descàrrega de metralladores i l'home va ser abatut. Immediatament després, el segon home també va córrer cap a fora i va passar el mateix. Les metralladores van fer foc i ell va caure mort damunt la neu. Aleshores va arribar el torn de l'oncle del meu amic. No sé si es va quedar uns instants dubtant a la porta. No sé quins pensaments li martellejaven dins el cap en aquell moment. L'únic que m'han explicat és que va començar a córrer, precipitant-se a través de la neu amb totes les seves forces. Li semblava que feia una eternitat que corria. Després, de sobte, va sentir una punyida a la cama. Un segon més tard, una calor insuportable se li va estendre per tot el cos i un segon més tard va perdre el coneixement. Quan es va despertar, es va trobar ajagut d'esquena al carretó d'un pagès. No tenia ni idea de quant de temps havia transcorregut ni de com l'havien salvat. Simplement havia obert els ulls i era allà, ajagut en un carretó que algun cavall o alguna mula estirava per un camí veïnal, mirant fixament el clatell d'un pagès. Va examinar aquell clatell durant uns quants segons i després, al fons del bosc, van començar a retrunyir unes fortes explosions. Massa feble per moure's, va continuar mirant el clatell, que de cop ja no hi va ser. Simplement havia volat del cos del pagès i, on un moment abans hi havia hagut un home sencer, ara hi havia un home sense cap. Més remors, més confusió. No puc dir si el cavall va continuar estirant el carretó o no, però en cosa de minuts, potser segons, un gran contingent de tropes russes va baixar cap al camí. Jeeps, tancs i una allau de soldats. Quan l'oficial que estava al comandament va fer un cop d'ull a la cama de l'oncle de S, el va enviar tot d'una a la infermeria que havien instal·lat en aquella zona. No era més que una barraca atrotinada de fusta. Un galliner, potser, o un annex d'alguna granja. Allà, el metge militar rus va sentenciar que la cama no tenia salvació. Estava greument malmesa, va dir, i l'havia de tallar. L'oncle del meu amic es va posar a xisclar. «No em talleu la cama!», cridava. «Si us plau, us ho prego, no em talleu la cama!». Però ningú no li va fer cas. Els metges el van fermar a la taula d'operacions i el doctor va agafar la serra. Just en el moment en què estava a punt d'encetar-li la pell de la cama, es va produir una altra explosió. El sostre es va esfondrar, les parets van caure, la infermeria va quedar totalment destrossada i un altre cop l'oncle de S va perdre els sentits. Aquesta vegada, quan es va despertar, es va trobar ajagut en un llit. Els llençols eren nets i suaus, l'habitació feia una olor agradable i ell encara tenia la cama aferrada al cos. Al cap d'un moment, estava mirant la cara d'una noia molt bonica. Ella li somreia i li donava brou amb una cullera. Sense que ell sapigués com, l'havien salvat de nou i l'havien portat a una altra masia. Després de tornar en si, durant uns quants minuts, l'oncle d'Essa no va estar segur de si era viu o mort. Fins i tot va pensar que podia ser que s'hagués despertat al cel. Es va quedar en aquella casa el temps necessari per recuperar-se i es va enamorar d'aquesta noia tan bonica, però la història va quedar en res. M'agradaria poder dir per què, però S mai no m'ha posat al corrent sobre aquest detall. Sé, però, que el seu oncle va conservar la cama i que quan la guerra va acabar, va partir cap als Estats Units per tal de començar una nova vida. D'una manera o altra, no tinc clar com va anar tot, va acabar de venedor d'assegurances a Chicago. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sip, that would bore me terrifically too. Yet I'd get a kick out of you. I get a kick. Un altre amic, R, sense gens d'èxit, havia intentat trobar un llibre poc conegut. Havia regirat llibreries i catàlegs buscant el que se suposava que era una obra excepcional que desitjava moltíssim poder llegir. I una tarda, mentre caminava per la ciutat, va agafar una drecera a través de Grand Central Station, va pujar per les escales que van fins a Vanderbilt Avenue i la mirada se li va quedar fixa en una noia que estava dreta al costat de la barana de marbre amb un llibre al seu davant. El mateix llibre que ell havia estat intentant trobar desesperadament. Tot i que no és una persona que per regla general parli amb desconeguts, R es va quedar tan atordit a causa d'aquella coincidència que no va poder callar. Tant si s'ho creu com si no, va dir a la noia, he estat buscant aquest llibre per tot arreu.
Fantàstic. Jo l'he acabat de llegir ara mateix.
Sap on en podria trobar un altre exemplar? No es pot ni imaginar el que significaria per mi.
Aquest és per vostè.
Però si és seu.
Abans era meu, però ara ja me l'he acabat. Avui he vingut aquí per donar-li.
El 1990 vaig tornar a ser uns quants dies a París. Una tarda em vaig aturar a saludar una amiga al seu despatx i em va presentar una dona txeca d'uns 50 anys, una historiadora de l'art que era amiga de la meva amiga. Recordo que era una persona atractiva i plena de vida, però com que quan jo vaig entrar ella estava a punt d'anar-se'n, només vam estar 5 o 10 minuts junts. Com sol passar en aquesta mena de situacions, no vam parlar de res important. Una ciutat dels Estats Units que coneixíem tots dos, el tema d'un llibre que ella estava llegint, el temps que feia. Després ens vam donar la mà, ella va sortir per la porta i mai més no l'he tornat a veure. Un cop va haver partit, l'amiga que jo havia anat a veure es va recolzar a la cadira i em va dir «Vols sentir una bona història?» «Esclar», vaig dir, «sempre m'interessen les bones històries». «Aprecio molt la meva amiga», va continuar, «així que no te'n facis una idea equivocada. No és que jo vulgui anar esbombant xafarderies sobre ella, només que em penso que tens el dret de saber-ho». «N'estàs segura?» «Sí, n'estic segura, però m'has de prometre una cosa. Si mai escrius aquesta història, no faràs servir el nom de ningú. T'ho prometo», vaig dir. Per tant, la meva amiga em va confiar el secret. No devia trigar més de 3 minuts per explicar, des del començament fins al final, la història que jo estic a punt d'explicar ara. La dona que jo acabava de conèixer havia nascut a Praga durant la guerra. Quan ella encara era un nadó, van capturar el seu pare. L'exèrcit alemany el va requisar i el van enviar al front rus. Ella i la seva mare mai no en van tornar a saber res. No van rebre cap carta, cap notícia que els digués si estava viu o mort, res. Va ser engolit per la guerra i va desaparèixer sense deixar cap rastre. Van passar els anys. La noia va créixer. Va acabar els seus estudis a la universitat i es va fer professora d'història de l'art. Segons la meva amiga, a finals dels 60, en plena campanya soviètica, va tenir problemes amb el govern, però mai no he sabut amb exactitud quina mena de problemes. Però si tenim en compte històries sobre el que va patir molta altra gent durant aquella època, no és gaire difícil d'endevinar. En un moment donat, li van permetre de tornar a exercir de professora. En una de les seves classes hi havia un estudiant estranger de l'Alemanya de l'Est. Ella i aquell jove es van enamorar i, finalment, es van casar. Poc després de les noces, els va arribar un telegrama que anunciava la mort del pare del seu marit. L'endemà, ella i el seu marit van viatjar fins a l'Alemanya de l'Est per assistir al funeral. Un cop allà, fos el poble o ciutat que fos, ella va saber que el seu sogre, ara mort, havia nascut a Txecoslovàquia. Durant la guerra havia estat capturat pels nazis, l'exèrcit alemany l'havia requisat i l'havien enviat al front rus. Per un miracle havia aconseguit sobreviure. Però, en lloc de tornar a Txecoslovàquia després de la guerra, s'havia instal·lat a Alemanya amb un altre nom, s'havia casat amb una alemanya i havia viscut amb la seva nova família fins al dia de la seva mort. La guerra li havia donat una oportunitat de tornar a començar de bell nou i sembla que tot li va anar ben en popa. Quan l'amiga de la meva amiga va preguntar com es deia aquell home mentre vivia a Txecoslovàquia, va comprendre que es tractava del seu pare. Cosa que, evidentment, significava que, en la mesura que el pare del seu marit era el mateix home, l'home amb qui ella s'havia casat també era el seu germà. Julieta Venegas versionant la cançó Sin Documentos.
Una bona conversa ha d'esgotar el tema, no els seus interlocutors. Winston Churchill.
He sortit corrents darrere teu quan t'he vist tombar la cantonada, malgrat tots els cabrons que hi ha al carrer, els cafès, els soterranis dels cafès, per aquí a tot arreu. Malgrat la pluja i la roba xopa, he sortit corrents, no solament per l'habitació, no solament per la part de nit per la qual busco una habitació, sinó que he sortit corrents, 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 per no trobar-me aquesta vegada en tombar la cantonada en un carrer buit de tu. Per no trobar-me aquesta vegada només amb la pluja, la pluja, la pluja, per trobar-te tu aquesta vegada a l'altra banda de la cantonada i atrevir-me a dir-te en veu alta, company, i atrevir-me a agafar-te pel braç, company, i atrevir-me a parlar-te, company, dona'm foc, que no et costarà res, company, quin fàstic de pluja, quin fàstic de vent, quina merda de carrers, no fa cap gràcia voltar aquest vespre per aquí, tant per tu com per mi, però és que no tinc cigarros, i no és tant per fumar que et deia, foc, company, sinó per dir-te, company, quina merda de barri, quina merda de costum de voltar per aquí. Ves quina manera d'abordar la gent. I tu també vas voltant amb la roba ben xopa, exposant-te al perill d'agafar una bona malaltia. No et pensis que t'estic demanant tabac, company, si jo gairebé no fumo. No et costarà res que t'hagi aturat. Ni foc, ni cigarro, company, ni diners, perquè te'n vagis després. Tampoc no estic tan escurat aquest vespre. I a més, fins i tot m'arriben per pagar-nos un cafè. Te'l pago, company. Així no haurem de voltar sota aquesta mena de llum, ni et costarà res que t'hagi abordat. Potser tinc una manera personal d'abordar la gent, però al capdavall no els costa res, ni diners, ni feina, això no arregla les coses. En realitat no em busco de feina, no es tracta d'això exactament. És que, abans de res, tinc aquesta idea que he de dir-te. No es tracta de política, ni molt menys d'un partit o una cosa d'aquestes, o com els sindicats, que ho saben tot, que ho han vist tot, que no se'ls escapa res. Llavors, afegir a tot això la meva idea no hi tindria lloc. I no hi té res a veure, no, la meva idea no és això de cap manera. Tranquil, company. És per defensar-nos. Només per la defensa. Perquè realment és això el que necessitem. Defensar-nos, oi? Aquest és un fragment de l'obra La nit just abans dels boscos de Bernard Marie Coltès. I precisament és tota l'obra de Coltès el que volem recomanar-vos a la dieta equilibrada d'aquesta setmana. It's a kind of magic.
It's a kind of magic. En el programa d'avui ens han acompanyat
Rafael Alberti,
Antonio Vivaldi,
Harold Pinter,
Juan Gelman,
Frank Sinatra,
Miquel Martí i Pol,
Paul Auster,
Paco Ibáñez,
Bernard Marie Coltès,
Julieta Venegas
i YouTube.
El control tècnic i pel que faci falta, el Xavi Capdevila.
Veus és un programa creat pel Salvar Tesero i la Ruth Vilar. I acabarem el Veus d'aquesta setmana escoltant Stuck in a Moment You Can Get Out Of de YouTube.
Stand up straight. wasn't jumping. For me it was a fall. It's a long way down to nothing. And oh, you've got to get yourself together. You've got stuck in a moment that you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in a moment and you can't get out of it. And if the night runs over, and if the day won't last, and if the way should
és el programa radiofònic que més ens sorprèn.